Radio Astel. Crims, o gairebé.
Parlem d'un d'aquells casos que, per sort, no es va acabar produint. Parlem ni més ni menys que d'un intent de cop d'estat a l'Alemanya actual, i és per això que ens acompanya un dia com avui el catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, doctor Víctor Gómez. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, d'entrar en el cas, Núria, va, posa'ns en antecedents.
A principis del passat mes de desembre, les forces de seguretat d'Alemanya arrestaven a més d'una vintena de membres d'un grup ultradretà no identificats sospitosos per planificar un cop d'estat. El grup pretenia usar mitjans militars contra representants estatals i formar posteriorment el seu propi govern. La Fiscalia Alemanya detallava en un comunicat a la seva pàgina web que els detinguts són presumptes membres i seguidors d'una organització terrorista, identificant els suposats líders com Heinrich XIII i Rüdiger. Els membres de l'associació són conscients, segons assegura la mateixa Fiscalia, que aquest projecte només pot aconseguir-se a través de mitjans militars i violents contra representants estatals, la qual cosa inclou cometre homicidis. Però per què es produeix un cas com aquest? Quina és la força de la ultradreta a Europa? I qui en són els principals als investigadors de tot plegat? Avui a la caravana l'intent de cop d'estat d'Alemanya del 2022.
Gràcies, Núria. Doctor Gómez, per on ho comencem, això? Perquè Déu-n'hi-do.
És una bona pregunta. veig que l'encapçalament ho ha plantejat també des d'un punt de vista de ciència política. Jo realment aquí no hi entraria gaire, perquè sóc especialista en dret penal. Llavors es pregunta sobre quina força realment té ara mateix l'ultradreta, quina té concretament a Alemanya, fins i tot quina té a Turíngia, no? El Land de Turíngia, que sempre n'ha tingut molta. Podem comentar una mica col·lateralment, però no hi entraria, diguéssim, de ple. Jo potser ho plantejaria més aviat des del punt de vista, clar, el programa vostre en part és quins delictes s'han comès i sobretot quins s'havia previst cometre's.
Correcte.
i no s'han comès. I això ens porta, per exemple, en el cas que ens ocupa, a la pregunta sobre fins a quin punt l'Estat està legitimat i fins on i de quina manera per castigar conductes que no produeixen un resultat, i no només que no produeixen un resultat, sinó que estan fins i tot en un estadi anterior a l'inici de l'execució, el que diem, per exemple, en dret penal, els actes preparatoris, no?
Clar, una planificació d'un delicte és delicte?
Clar, la primera pregunta que ens hauríem de fer, efectivament, és si conspirar per cometre un delicte, això seria una conspiració, el cas que ens ocupa és una conspiració, ho seria en tot cas, no? Quan encara no s'ha començat a executar el delicte, podria ser-ho o no ser-ho. Jo us diria així, d'entrada, que la legislació alemanya i la legislació espanyola en aquesta matèria és similar, i les dues parteixen del principi que la resposta que hauríem de donar a aquesta pregunta és una resposta negativa. O sigui que, en principi, els actes preparatoris d'un delicte, la preparació d'un delicte, per exemple, conspirar per cometre un delicte, en principi no és delictiu.
Per fer-ho molt clar, doctor, per exemple, si en el cas que ens ocupa el nostre país ens remuntéssim aquell 23 de febrer del 81, no s'hagués produït l'assalt, diguem, al Congrés dels Diputats, però sí s'hagués planificat, allò no seria tipificat com a delicte?
Bueno,
és a dir, Tejero no hagués entrat a presó?
Al principi general, com us comentava, és que, en principi, els actes preparatoris de comissió d'un delicte no serien delictius per si mateixos, però el Codi Penal espanyol, el Codi Penal alemany, i jo diria que pràcticament tots els codis penals del nostre entorn cultural disposen tres o quatre excepcions a aquest plantejament general, que serien els casos de conspiració, els casos de provocació, els casos de proposició i, com a forma de provocació, els casos d'apologia. La característica comuna, diguéssim, d'aquests tres, quatre actes preparatoris és que no són actes preparatoris unilaterals. No és allò jo me lo guiso, yo me lo como. És a dir, jo he decidit cometre un delicte i ho faig por mi cuenta y riesgo i començo a preparar sol, etcètera, sinó que són casos on es produeix una col·lectivitat, diguéssim, de persones, on el projecte criminal d'una persona, per exemple, s'extén a altres persones, no? Això passa amb la proposició per cometre un delicte, amb la provocació, que seria com una mena de proposició a través de mitjans de comunicació similars, i passa com ens ocupa amb el supòsit que ens porta aquí, amb el cas de la conspiració. D'alguna manera, quan diverses persones preparen conjuntament la comissió d'un delicte, es considera que aquesta preparació és més perillosa que si ho fes només una persona, entre altres raons perquè s'incrementa la probabilitat de producció del resultat, perquè, per exemple, si canvies d'opinió qui ha proposat la idea, encara quedarien els altres per canviar d'opinió, no? El desistiment hauria de ser també un desistiment col·lectiu, no? Llavors, per això codis penals com, per exemple, l'espanyol o el codi penal alemany també parteixen de la premissa que preparar unilateralment un delicte no és en si mateix un delicte, però sí podria ser-ho la preparació quan implica tercers en el projecte criminal, com passa, per exemple, en aquest cas.
Clar, en deies, Víctor, que també és punible si se'n fa apologia. Si estem parlant de l'ultradreta, estem parlant que es fa apologia. Entenc.
Sí, en el cas que ens ocupa, i aquí, si voleu, després podem anar al tema del terrorisme, però en el cas que ens ocupa, efectivament, la provocació podria considerar-se que esdevé apologia, perquè a través d'una sèrie d'expressions, per exemple, en el cas aquest, el Heinrich Reuss, el Heinrich XIII, aquest suposat príncep que ve d'una dinastia de fa 700 anys de Turíngia, etc., doncs portava molt de temps fent com una mica de campanya, pràcticament electoral, havia constituït una comissió, havia enviat als veïns propaganda perquè s'adherissin a la comissió Reuss, etc. Llavors tenia com un discurs, que és el discurs també d'aquests Reichsbürger, aquests ciutadans del Reich, no? Que donen, diguéssim, tot el que passa a Alemanya després del Segon Reich i després del Tercer Reich, de fet, també, com una cosa absolutament il·legítima, no? Ells venen a dir que després de la Segona Guerra Mundial l'estat alemany és com una mena de societat de capitals imposada pels guanyadors de la guerra, no? Llavors,
El discurs de la Segona, de fet.
Sí, que és el discurs de la Segona després de no acceptar-se el Tractat de Versalles de la Primera, efectivament, no? És exactament el discurs que va propiciar d'alguna manera la pujada del partit, diguéssim, nacionalsocialista i el naixement del Tercer Reich, no? Efectivament, és el mateix discurs. Llavors, això sí que podria estudiar-se com un discurs apologètic, entenent-se com a discurs apologètic, no només un discurs que no ens agrada, diguéssim, no?, des de l'ultradreta, sinó un discurs que tindria la capacitat objectiva de generar, diguéssim, a la col·lectivitat un estat de pensament susceptible de portar-nos a un escenari similar com l'escenari que justifica d'alguna manera, no?
Es deies que l'organització de Heinrich XIII i aquest grup d'ultradreta que la conformava pot ser considerada com una organització terrorista?
Bueno, aquí, diguéssim, tindríem la legislació alemanya en aquesta matèria. Ens oferiria dues possibilitats, diguéssim, no? Una primera possibilitat seria, després d'una llei de 2009, la de castigar a través del Codi Penal conductes de preparació d'actes violents contra la seguretat nacional. Per exemple, actes on es demostri doncs, que s'han produït o s'han fabricat armes, s'ha produït finançament, diguéssim, d'aquests possibles actes, s'ha fet adestrament de terceres persones i això, el Codi Penal alemany té prevista una pena de 6 mesos fins a 12 anys de presó, que és una pena que es podria aplicar perfectament a aquest cas. Després tenim conductes que estan relacionades amb aquesta preparació d'actes violents contra la seguretat nacional, que potser no són tan greus, no? Però que també podrien ser-ho. Com ara, per exemple, l'adoctrinament de terceres persones, el contacte amb organitzacions terroristes per poder formar-se, la difusió de material que pogués ser apologètic o intentar aconseguir-ne. No? Aquestes conductes tenen una pena inferior, però igualment són conductes preparatòries d'actes contra la seguretat nacional. Aquesta seria una primera via d'actuació en aquest cas. I una segona via d'actuació seria, però això implicaria acreditar el que direm a continuació, que efectivament això ja no és només, diguéssim, la preparació d'un acte puntual contra la seguretat nacional, sinó que aquestes persones, el Heinrich XIII i companyia, conformen amb polítics, amb periodistes, fins i tot en algun cas, amb un llistat de polítics i periodistes també perseguits, etcètera, doncs una organització terrorista. Llavors, perquè es pugui afirmar que efectivament estem davant d'una organització terrorista, i llavors aquí es castigaria la mera pertinença a l'organització, ens caldria la concurrència de dos elements. Un primer element, que seria l'element estructural, i un segon element que seria l'element telològic. L'element estructural és aquell element que ens explica, diguéssim, l'organització terrorista com això, una organització amb la divisió del treball, un treball criminal, evidentment, no? Però amb la divisió del treball, amb diferents competències, diferents esferes, diferents persones, que normalment estan organitzades per diferents negociats que estan relacionats de manera normalment jeràrquica.
Uh-huh. Això, estructura, per exemple, piramidal, entenc?
Sí, una estructura piramidal. El terrorisme islàmic ens ha demostrat que hi ha altres formes, diguéssim, d'estructura possibles, no? Més cel·lular, no tan jeràrquica, però en principi l'estructura terrorista tradicional és una estructura més jeràrquica. I aquest element estructural i la raó per la qual el Codi Penal espanyol, el Codi Penal alemany, es castiga la mera pertinença a aquestes estructures, el que proporciona és una consolidació, una estabilitat per sobre, fins i tot, del fet puntual comès o que s'havia planificat cometre. Per exemple, en aquest cas, aquest atemptat terrorista, però en el futur vés a saber què. Llavors, l'estructura, l'organització, l'estructura organitzativa, d'alguna manera serveix per prescindir fins i tot de les persones físiques que la conformen en un moment determinat. Si jo tinc una estructura, la tinc organitzada per funcions, la tinc ordenada jeràrquicament i ara tinc a 10 persones o 20 o 300, però demà podria tindre'n altres 300 i dintre de 10 anys altres 300 si aquestes faltessin o el que fos, diguéssim, les persones passen però l'estructura es manté i, per tant, la periositat criminològica també roman, no? Uh-huh. Aquest seria el primer element, l'element estructural. Després tindríem el segon element, que seria l'element terològic, l'element de la finalitat. No és una estructura qualsevol per cometre qualsevol delicte i per perseguir qualsevol finalitat, sinó és una finalitat delictiva i, a més, és una finalitat molt concreta, en aquest cas, contra la seguretat nacional. Uh-huh. Aleshores, hauríem d'examinar, efectivament, si concorren aquests requisits, perquè, si fos el cas, llavors ja no es castigaria per la preparació d'un delicte en concret, sinó per la pertinença a una estructura que tenia previst cometre potser la tira de conductes criminals. No?
Esclar, quan ens parles d'apologia i de terrorisme, i sé que ara obro un debat, un meló... I que s'està... Jo crec que és a debat sempre.
Sí.
Sempre. Quan parlem de terrorisme, quan parlem de certes llibertats, quan parlem de drets, quan parlem de moltíssimes coses, no? Quina és la fina línia que separa l'apologia de la llibertat d'expressió?
Efectivament, la llibertat d'expressió com un dret fonamental recollit a totes les constitucions del nostre entorn cultural, teòricament, permet dir a cadascú el que li sembli més adequat, i es considera, de fet, una de les bases de qualsevol democràcia, no? Això vol dir que aquest dret fonamental és un dret absolutament il·limitat? Doncs la resposta a aquesta pregunta seria, en aquest cas, negativa, no? És un dret exactament igual que qualsevol altre, subjecte a límits. Un dels límits de la llibertat d'expressió serien aquells supòsits on, suposadament en l'empar de la llibertat d'expressió, es realitza o es verteix, diguéssim, una expressió que pogués induir a tercers a l'acció violenta. No? Uh-huh. Aleshores, quan parlem, per exemple, segurament n'heu parlat en algun programa, dels delictes d'odi,
sí,
o quan parlem, en aquest cas, d'enaltiment del terrorisme, el límit, diguéssim, de la llibertat d'expressió, en ocasions llibertat d'expressió doncs, musicalment, o llibertat d'expressió amb l'ànim de fer acudits, no?, sobre atemptats terroristes fins i tot, seria la reflexió sobre quina capacitat objectiva té el missatge per induir a tercers a reproduir, diguéssim, l'objecte del propi missatge. No? Aleshores, hi ha una jurisprudència al Tribunal Europeu de Drets Humans molt interessant a propòsit d'una resolució de l'ECRI, que és un organisme internacional regulador en matèria de discriminació i d'igualtat i prohibició de la discriminació, uh-huh, que se'n diu el test de Rabat. El test de Rabat perquè és el resum d'un acord que es va adoptar amb una convenció internacional que es va celebrar a Rabat. No? Això és de l'any 2015 i hem de dir que tant el Tribunal Europeu de Drets Humans com la jurisprudència espanyola, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i fins i tot sentències de l'Audiència Nacional en matèria de terrorisme han adoptat el test de Rabat i els criteris que s'hi inclouen. Llavors, aquests criteris, que el que busquen és determinar quan un missatge és objectivament adequat per induir a la violència i, per tant, accedeix del que seria el dret fonamental a la llibertat d'expressió, es fixa sobretot, jo diria, en tres variables, que són d'una banda l'emissor, d'una altra el propi contingut, com és lògic, del missatge, i en tercer lloc, bueno, l'aspecte o el context sociològic amb el qual el missatge es transmet. Llavors, no és el mateix, per dir-ho clarament, un missatge transmès per algú que té molt d'ascendent en la col·lectivitat, com podria ser, per exemple, una persona molt coneguda, molta notorietat, un polític rellevant, etc., que un missatge més, per exemple, per algú que ni se'l coneix, no? Això en primer lloc. No té el mateix predicament un cas que l'altre, el missatge. En segon lloc, el contingut. Evidentment, no és el mateix parlar, diguéssim, en termes generals, de la República Federal d'Alemanya, per connectar-ho ja al cas, com una SA, que això podríem estar-hi d'acord o no, però és una opinió política, que induir directament, diguéssim, a atemptar contra el govern actual perquè és un govern il·legítim. No seria el mateix un missatge que l'altre. I després, evidentment, no és el mateix emetre aquest missatge en un context propiciatori per donar un pas a l'acció que en un context on això no quallarà de cap manera. L'element pertorbador, potser d'aquest cas, és que tot això es produeix a Turíngia, que és una regió on tradicionalment, de fet, és la regió on va tindre en el seu moment més èxit el nacionalsocialisme quan va pujar al poder a propòsit del Tercer Reich, no? Un altre element que el test de Rabat té en consideració és, per exemple, el canal de comunicació a través del qual s'emet el missatge. No és el mateix deixar anar una idea que quedi quallada i que potser el col·lectiu Diana, que s'hi hagi de defensar, o la col·lectivitat a la qual arriba no pugui dir-ne res, que un missatge, com per exemple estem fent nosaltres ara mateix, que poguéssim tindre una discussió i poguéssim debatre de forma pràcticament immediata, no? Llavors, tenint en compte aquests 3-4 criteris de Rabat, la jurisprudència en matèria d'enaltiment del terrorisme, en matèria de delictes d'odi i en general, jo diria, en matèria de delinqüència apologètica, d'expressions apologètiques, bueno, separa una mica el gra de la palla, no? Aquells missatges que ens hem de prendre pràcticament de broma, aquells missatges que no ens prenem de broma però tampoc ens podem prendre seriosament des del punt de vista de l'afectació, diguéssim, de la seguretat col·lectiva, i aquells missatges que segons per qui, segons on, segons com, segons a través de quin canal, realment són més perillosos, no?
Aquestes característiques que ens anomenava sobre aquest delicte d'enaltiment del terrorisme, aquests criteris típics del missatge, aquest context sociològic, aquest contingut del missatge, sempre s'han de complir els tres? T'ho pregunto perquè trobo que deies una paraula molt clau, que és govern il·legítim. I és evident que això s'ha usat aquest darrer mes a Alemanya, perquè és el que aquest grup d'ultradreta va utilitzar com a pretext per intentar encapçalar aquest cop d'estat, però no seria la primera vegada que el sentim i que el sentim a casa nostra. Per tant, govern il·legítim entra o no entra dins del context de llibertat d'expressió o depèn de què?
Bueno, aquí hi ha un tema que ens porta una mica lluny, potser, que és, és que no tot el que no entra a la llibertat d'expressió, és a dir, no tot el que no està emparat pel dret fonamental a la llibertat d'expressió ha de ser necessàriament un delicte. No? És a dir, hi hauria, d'alguna manera, per dividir els estadis amb els quals, diguéssim, podem parlar de llibertat d'expressió, tindríem aquelles expressions que queden absolutament emparades per la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament, això que estem fent ara, evidentment queda emparat per la llibertat d'expressió. Aquells continguts que potser no quedarien emparats per la llibertat d'expressió, però que no arribarien a ser constitutius de, per exemple, un delicte d'enaltiment del terrorisme o un delicte d'odi, i aquells que ultrapassen de tal manera, aquests serien els més greus, clar, no? Ultrapassen de tal manera els límits de la llibertat d'expressió que podrien posar en perill algun interès, com podria ser, per exemple, els drets fonamentals dels membres d'un col·lectiu Diana amb els casos dels delictes d'odi, o l'ordre constitucional, o la seguretat nacional, o la seguretat col·lectiva, com passa amb els casos, per exemple, d'enaltiment del terrorisme, o podria passar amb els casos que ens ocupen, no? Aleshores, diguéssim, en principi, la vocació del test de Rabat, amb aquests criteris i altres que podríem denominar assimilables, però que més o menys es corresponen al que seria, diguéssim, un context sociològic macro i un context sociològic micro, han de concórrer en principi tots, no? La jurisprudència fa com un checklist, no? I si falta algun, llavors es considera que la conducta no és delictiva, però això no vol dir que la conducta sigui necessàriament emparable per la llibertat per la llibertat d'expressió. Aquí, per exemple, amb el cas que ens ocupa, per descendre alguna dada concreta, la veritat és que els primers que no es van prendre seriosament la figura del Heinrich XIII és la seva pròpia família nobiliària. No? Teòricament, ell, diguéssim, va ser elegit, teòricament. Ell deia que va ser elegit, però tampoc... clar, això és molt recent, no s'ha de veure... És un cas molt interessant i s'ha de veure fins on porten les investigacions policials i de fiscalia, no? Però va ser elegit, teòricament, per ser el nou Kaiser, no? Teòricament, per la seva vinculació de més de 700 anys a una família nobiliària. Però els primers que se'n van desmarcar, lògicament, no? Lògicament, va ser la pròpia família nobiliària d'aquesta persona, no? Que deia que estava amargada i que estava decebuda amb el que li havia passat a la República Democràtica d'Alemanya amb el règim comunista, perquè es veu que li van prendre la tira de propietats, i llavors això va ser com una fugida cap endavant des d'aleshores, que s'havia fet més evident ara, no? Després hi havia un segon argument que deien, bueno, però és que aquest senyor és en la línia successòria, seria, o sigui, si nosaltres ara resultés que pel que fos, per un cop d'estat o pel que fos, haguessin de fer Kaiser algú de la nostra família, aquesta nobiliària de Turíngia, aquest estava, em sembla, que el 17è, una cosa així, no? Aleshores, clar, aquest s'hauria d'esperar que es morissin 16 membres de la família nobiliària anteriors, no?
Tenia una mica cru.
Clar, tenint en compte tot això, i si això es fa públic, es va fer públic, perquè sí, hi ha un reportatge que ho va publicar, clar, la capacitat objectiva, diguéssim, de determinats missatges d'aquesta persona fent segons quins mítings per alertar, diguéssim, la comunitat de Turíngia, a mi em sembla que seria limitada, no? Llavors, això és un element que s'hauria de tindre en compte aquí, no?
Finalment, ens queda minutet i mig, però em deies, tot plegat, a dia d'avui segueix en procés d'investigació?
Sí, això només acaba de començar.
Serà
això
llarg,
de,
eh?
Sí, això és de principis de desembre. Hi havia pràcticament una 60ena de persones investigades, de les quals va tindre 20... alguna persona, una exdiputada del Genetiv von Deutschland, que és aquesta mena de Vox, no? Aquesta mena de partit ultradretà alemany, que és el més votat, de fet, a Turíngia, o sigui, aquest seria un element pertorbador també, no? La vinculació d'aquest partit o de determinades persones d'aquest partit, una exdiputada del 17 al 21 va ser detinguda, efectivament, amb aquesta investigació, però, de fet, s'està tirant d'aquest fil i estarem pendents les properes setmanes i potser en tornarem a parlar, de fet.
Segurament.
Perquè el cas és molt interessant.
Catedràtic de la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret Penal i Criminologia, doctor Víctor Gómez, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, exposar-nos tot aquest cas que, com deia, segur que en seguim parlant. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Radio Estel